Franca. Sí, sí, sí. Bailarina Franca.
Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem sol. Passo bem sol.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
I seguim amb aquesta estrena de seccions al magazín Penedès Gama Extra. És divendres i en aquest espai horari parlem sobre esport saludable i també alguns consells per menjar de forma equilibrada. I ho farem de la mà de l'Adrià Fernández, company també d'aquí de Ràdio Vilafranca, de Penedès Televisió. Què tal, Adrià? Com estàs?
Hola, què tal, Marc? Moltes gràcies per convidar-me en primer lloc. Com esteu tots? Pels qui no em conegueu, tal com has comentat, treballo aquí amb vosaltres, soc company d'aquesta casa i també soc un amant de l'esport i de l'alimentació. És per això que he decidit doncs, parlar una miqueta sobre esport, també sobre alimentació, en aquesta secció que hem denominat esport de taula. Que consti, per començar, que jo no soc nutricionista, no soc dietista, ni m'he especialitzat en alimentació, això que quedi clar. Val? Vull dir, no, no, estic, no vull que es vegi com un intrusisme laboral. Val? Simplement us parlaré des de la meva experiència, ja que porto més de 5 anys entrenant i des de fa 3 que segueixo uns hàbits alimentaris adaptats als meus objectius. Estem aquí no per parlar dels meus objectius, sinó que en aquest primer episodi el que farem serà parlar sobre un tema o un objectiu més aviat que preocupa molta gent, i és com baixar de pes de manera saludable. Val? No parlarem de dietes miracle ni d'entrenaments impossibles, sinó de com trobar l'equilibri entre el que mengem i com ens movem.
Això és molt important, eh? Això és molt important, que quedi molt clar, dividim les coses. Són consells que amb l'Adrià, per exemple, li han funcionat molt bé, i ens explicarà també una mica la seva experiència. Adrià, ens portaràs 7 programes, 7 seccions, eh? Explica'ns una mica com les vols estructurar, què ens comentaràs, no?
Bé, el que jo percebo, és a dir, jo no percebo l'esport sense alimentació. Per mi són indivisibles, no? Vull dir, sí que està molt bé menjar bé, però si no ho acompanyes d'una activitat física, per mi no té sentit. De la mateixa manera que que està molt bé també que et moguis, que facis esport, però si després a casa teva no segueixes uns hàbits saludables, per mi no té sentit. Per tant, en aquestes set seccions parlarem d'aquests dos temes, tant d'alimentació com d'esport i com fer-ho per trobar l'equilibri. En aquest primer episodi, tal com comentàvem, parlarem sobre la baixada de pes. No? Hi ha molta gent que es marca com a objectiu perdre uns quilos, posar-se en forma. En aquest cas, el que necessita el cos necessita calories, val? Per viure, per respirar, per caminar, per digerir. El que jo recomano a les persones que tinguin intenció de baixar el pes és purament científic, és el tema de fer un dèficit calòric. Pels qui no ho sapigueu, el dèficit calòric simplement consisteix en cremar més calories de les que consumim.
De les que consumim, eh?
D'aquesta manera aconseguirem reduir el pes, val? Tampoc necessitem fer dietes molt estrictes, però sí que és necessari doncs, tenir uns hàbits saludables per assolir doncs, aquest objectiu. És molt més eficaç i saludable reduir una mica el menjar i augmentar una mica el moviment que passar gana i no moure'ns gens. Comencem amb el tema de l'alimentació una miqueta.
Som-hi.
Què canviar per començar, no?
Sí, aquella gent que ara s'està proposant, no? Per exemple, el setembre, que és un mes de propòsits, de nous canvis, no? Que la gent doncs, té ganes de canviar una mica la rutina. Jo m'hi sumo, perquè jo també m'hi sento identificat. Què hem de fer?
El que és indispensable a l'hora de menjar, jo crec, sobretot, és si tenim l'objectiu de baixar de pes, i tant si tenim l'objectiu de baixar de pes com si no el tenim. Al cap i al fi és qüestió de
tenir una vida saludable.
Saludable. El més indispensable, jo crec, és evitar les calories buides, no? El tema dels refrescos, el tema dels snacks processats, la bolleria, tots aquests productes que estan processats, no?, d'alguna manera. I per què els hem de substituir? Doncs per aliments reals, no? Què entenem per aliments reals? Doncs aliments com, per exemple, les verdures, aliments com la carn, el peix, uh-huh. Són aliments que directament els obtenim dels animals o de la vegetació, que no han passat per cap procés d'alteració, no? Diguem. D'aquesta manera el que aconseguirem és doncs, tenir una alimentació molt més saludable.
I si són de quilòmetre zero de proximitat, no?, del mercat, que tens el contacte directe amb la persona que ha agafat, no?, aquell aliment i que després el serviràs de taula i que t'assegures que no ha passat per cap procés, no?, de, com diríem, artificial, no?, per fàbriques, no, no. Vull dir que és un producte fresc, natural. Llavors aquest és el que realment ens assegura que és autènticament saludable.
Correcte, i té molt de sentit això que dius, perquè com més proper sigui el producte, ara com comentaves que el comprem al mercat o el comprem a la carnisseria d'aquí al costat, com més proper, i nosaltres coneguem que s'ha obtingut d'aquí, del nostre territori, això és sinònim de menys alteració, de menys de menys moviment, de menys... No l'han traslladat
de quilòmetres vista, no?
Sí, perquè poden passar moltes coses durant aquest recorregut,
sí, sí.
Al cap i a la fi.
Que saltin la cadena del fred, no? Correcte. Mil històries.
Correcte. Per tant, aliments reals, i si són de proximitat, d'aquí del mercat, tal com comentaves, doncs encara millor. Després, continuem amb més consells per reduir el pes, no? S'ha de beure molta aigua, ara més a l'estiu, que fa molta calor, ens hem de mantenir molt hidratats.
Aquí hi ha un dels principals problemes, no? Ara fa molta calor, ens trobem en aquesta època estiuenca, la gana, no, també disminueix. Jo m'he trobat, per exemple, no tinc tanta gana ara a l'estiu i encara menys, no, de fer exercici. Per tant, beure molta aigua és un consell indispensable. No sé si això farà incrementar potser, no, aquestes ganes de fer exercici, però sens dubte que l'aigua és indispensable ara amb aquestes altes temperatures, només per als joves, sinó també per als col·lectius sensibles, per la gent gran, no, que ni que sigui una mica sortir al carrer a moure's, no, perquè això també és molt important. Ara que és estiu, que potser convida no tant a sortir al carrer, aigua, bàsic.
Sí, 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 correcte. A més, una de les causes que ens provoca tenir doncs, aquesta ansietat per menjar, la gent que necessita menjar constantment, és la deshidratació. Per tant, si ens mantenim hidratats, és també una manera de reduir l'accés al consum d'aliments, no? Que no estem dient que no s'hagi de menjar, evidentment s'ha de menjar, però... El fet de no hidratar-nos suficient doncs, a vegades provoca que tinguem més ansietat a l'hora de menjar i tinguem més gana.
Begudes ensucrades, res, eh? Estaríem parlant d'aigua com la beguda més saludable.
Evidentment, a veure, no estem dient que no ens puguem prendre un refresc si sortim a vendre...
O una horchata o un granitzat de llimona.
Una cervesa, és indiferent.
Exacte, clar que sí.
Evidentment, però no en excés, vull dir, això és com totes les coses, sí. No? Si sabem, doncs, prendre la mesura correcta, no hi ha res dolent. És a l'hora, quan ens excedim, és quan comença a ser, doncs...
Perjudicial,
correcte. Després, a mitja tarda, no? Ara comentaves que fa molta calor, en comptes de fer menjars més pesats, com podrien ser un entrepà a la tarda, també podem optar per iogurts naturals, amb fruita, un grapat de nous. Són aliments que són fàcils de digerir, perquè aquí li ve de gust fotre's... A veure, segur que sí, no? Però és més difícil ingerir menjars més pesats ara a l'estiu i, per tant, bons serien iogurts, fruita, i aquests serien aliments que podríem substituir per aquests àpats més pesats, no? També fruits secs, nous... A més, que la fruita conté molta aigua, també ens ajuda a hidratar-nos. Aleshores, no es tracta de menjar menys, sinó de menjar millor. Si t'alimentes bé, et sentiràs saciat i amb energia. I el que deia, no? La clau no és fer una dieta molt estricta, sinó canviar d'hàbits. Aquest seria una mica el punt clau a l'hora d'assolir una baixada de pes, no? Tenir uns hàbits en l'alimentació, tal com ho muntaven, i després a l'hora de fer esport, també.
El que passa, potser, no? I parlo en el meu cas particular, a l'inici hi ha aquesta obsessió de voler aquest canvi, no? Que costa. Després el que costa mantenir també és aquesta constància, no? Per tant, aquesta obsessió, creus que és positiva o no és positiva? Perquè potser et cremes més ràpid, no? I dius, mira, ho deixo estar, perquè no assoleixo els resultats que esperava en un món que tot ho volem de forma immediata.
Les coses requereixen el seu temps i és un error molt comú el voler perdre pes d'una manera molt ràpida i després ens pot perjudicar en el sentit que si perdem quilos molt ràpidament després podem tenir un efecte rebot que fins i tot ens pot perjudicar i fer pujar encara més pes del que teníem. Per tant, és un error molt comú el voler fer les coses ràpid i malament. S'ha d'anar a poc a poc... I d'aquesta manera doncs, assolirem els objectius. Ara hem parlat una miqueta d'alimentació pel que fa a aquesta baixada de pes. Parlem també d'activitat física. Obrim aquest segon bloc pel que fa a l'activitat física. ja que és indispensable també, tal com comentàvem, per mi són indivisibles l'esport i l'alimentació, i ara l'estiu, doncs, per estar en forma ens hem de moure una miqueta. Aleshores, com ho hem de fer? No cal anar al gimnàs cada dia. Vull dir, simplement, per exemple, amb caminar 30, entre mitja hora i una horeta al dia, està bé. Uns 10.000 passos són els recomanables, no? Si ens movem, per exemple, qui tingui ascensor i estigui bé de mobilitat, no feu servir l'ascensor, pugeu per les escales, no? Per exemple, fer una mica de bicicleta, nedar, que també és molt útil.
Ara convida, sens dubte, anar a nedar. Nedar a la platja, a la piscina, on sigui, però...
Exacte.
Moure el cos.
És més útil del que sembla, nedar. I quins beneficis té això? Doncs l'activitat física accelera el metabolisme, millora l'estat d'ànim i ajuda a mantenir la pèrdua de pes. El tema de l'estat d'ànim és molt important perquè jo personalment em sento millor després d'entrenar. Jo surto del gimnàs, en el meu cas, i em sento satisfet amb mi mateix. I ja us dic, no cal anar a rebentar-se, sinó moure's una miqueta i mantenir-se actiu. Mantenir-se actiu i pujar les escales, anar amb bici, doncs aquestes serien algunes alternatives per
perdre, no? Per estar en forma i mantenir aquesta salut, no? Equilibrada juntament amb l'alimentació, que és indispensable, eh? Dos conceptes que no es poden dividir.
Correcte. Després, alguns errors comuns, tal com comentàvem fa un moment, com és aquest de voler perdre pes molt, molt ràpidament. Després, un error molt comú és el que té la gent que es pensa que per fer esport, ja fan esport i després creuen que poden menjar el que vulguin.
Clar.
Això no és així, realment, perquè s'ha de mantenir l'equilibri, no? Tu pots fer esport, però després, quan arribes a casa, t'has de cuidar, també. Vull dir, sí que et pots permetre algun luxe, de tant en tant. Jo el que recomano és, entre setmana, fer una alimentació el més saludable possible, moure's de dilluns a divendres, si pot ser, i al cap de setmana, que ja arriba, doncs, el moment de descans, no?, pels qui estigueu tota la setmana treballant, és el moment de sortir a prendre alguna cosa, és el moment de quedar amb els amics, de fer una copa, no?, de prendre un gelat, però no fer-ho entre setmana, o si més no fer-ho cada dia d'entre setmana, perquè aquí és quan ens acostumem i pot ser, doncs, contraproducent.
Contraproduent, exacte.
Contraproduent, correcte. Després, pesar-se cada dia i obsessionar-se amb el pes.
Aquesta això és l'altre, eh? La por també de la bàscula.
Sí, això jo no ho recomano tampoc. Sí que jo em peso una vegada per setmana i crec que és el que s'ha de fer. No ens hem d'obsessionar amb el pes, hem d'anar, doncs, setmana a setmana i no cal pesar-se cada dia, perquè al final és que aquest és el moment en què t'obsessiones i quan t'obsessiones i veus que d'un dia a un altre no has baixat ni un gram, o fins i tot has pujat, és
quan
el moment...
Quan t'ofusques, no, i ho deixes estar.
Correcte, és el moment en què ho podem deixar córrer i estem aquí, doncs, per donar-li recorregut i per ser constants, perquè la constància és també molt important. Vull dir, si estem 2-3 dies, una setmana després, ho hem de continuar. Per tant, el consell també és que no us passeu cada dia, perquè pot ser contraproduent.
Estem parlant molt, no, de la salut física, però aquí també entra en joc aquesta salut mental, no? És a dir, el fet de tenir aquesta obsessió de pesar-se, no?, d'assolir aquests objectius el més ràpid possible, també té una afectació mental que a més que ajudar, no?, és produent, és contraproduent. Aleshores, molt important això que augmentes, no?, evitar aquesta obsessió i fer totes les coses amb seny, amb mesura, no?, i sense doncs, sobrepassar aquests límits que poden perjudicar.
Així és, així és. El pes, és, al cap i a la fi, és una dada més. No dic que no sigui important, perquè, evidentment, si l'objectiu és baixar de pes... Si la bàscula ens marca menys pes que la setmana passada, doncs pot ser molt, a nivell mental, pot ser una motivació extra, és l'objectiu, i per tant, si assolim una baixada de pes una setmana o una altra, ens afectarà positivament. A l'hora d'entrenar estarem més motivats, tindrem més ganes d'anar al gimnàs, tindrem més ganes de seguir, doncs, uns hàbits alimentaris saludables, però no totes les setmanes podrem baixar de pes. Hi haurà setmanes que, pels motius que siguin, desafortunadament no haurem pogut assolir aquesta baixada de pes. No us desmotiveu, perquè l'estiu és llarg, i no només l'estiu, tot l'any és molt llarg, i hem d'intentar, doncs, mantenir l'objectiu tant de temps com sigui possible.
Adrià, una pregunta. tu que ets més d'entrenar al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, no? No sé si hi ha un horari estrella, però també ho dic en el sentit de l'alimentació, no? No és, vull dir, s'ha de deixar reposar el menjar, no? Que hi hagi aquesta digestió. No sé, en el teu cas, que ets més d'entrenar al matí, potser al vespre, darreres hores del dia, no sé si hi ha algun consell, no sé si la ciència diu que, mira, és millor, no?, per salut, fer-ho al matí, al vespre, a la tarda, no sé, en el teu cas.
Jo el que recomano a l'hora d'estiu és entrenar o bé a primera hora del matí o al vespre.
Quan no faci tanta calor.
Sí, bàsicament per la calor, perquè és complicat amb aquestes altes temperatures, tu bé ho saps, que ens ho expliques cada dia, doncs és molt més difícil entrenar amb una temperatura més elevada. Però realment no hi ha res... No hi ha res estipulat, científicament parlant, que ens digui serà més
productiu, no?
Productiu entrenar aquesta franja horària del dia que entrenar en un altre moment determinat. Jo, personalment, per circumstàncies, entreno al final del dia, a 8:45, per ser concrets, i és una hora que el sol ha baixat, ja no fa tanta calor, i depèn d'on entreneu, doncs us trobareu amb més tranquil·litat, amb més calma, sobretot als gimnasos, que en hores puntes, a les 6-7 de la tarda, és l'hora més concorreguda, i és complicat entrenar amb tanta gent. Després, si vosaltres feu bicicleta, si esteu fent esport al carrer, també us recomano que entreneu aquestes hores, al vespre, perquè és quan el sol cau. I
la sensació de calor, evidentment, no és tan accentuada, i per motius obvis, és millor darreres hores del dia o a primera hora del matí. També hi ha una cosa molt important, crec que la deus tenir apuntada, seguríssim, que és el tema de la son, no? Ara em permet enllaçar-ho. Fer exercici a darrera hora del dia farà que puguem dormir millor, o en canvi si fem exercici a primera hora del matí estarem tot el dia cansats, no? Aquest equilibri també, això és complicat, perquè hi ha persones que potser entrenen a última hora del dia i en comptes d'arribar a casa cansats, potser sí que arriben, no?, cansats, però s'activen i els costa dormir. No sé, això també és important, no? Tenir una bona dieta del son, no? Dormir les 8 hores, les 7 hores que recomanen els experts. Tu intentes complir també amb això?
Jo, si et soc sincer, ho intento, però no ho aconsegueixo mai. Jo dormo una mitja de 6 hores per nit, no dormo més, però, evidentment, com més dormis, més descansat estaràs el dia següent, tant per entrenar com per treballar, com per complir amb els teus objectius alimentaris, no? Aleshores, entrenar a primera hora del dia et permet, jo crec, treure-t'ho de sobre, entre cometes. No dic que sigui res dolent, però sí que és veritat que després ja tens tot el dia per endavant. I clar, si no entrenes fins al final del dia, entrenar a 8:45, com ho faig jo, és complicat, perquè és l'última hora del dia. I el dia ja pesa. Ja has estat tot el dia treballant, estudiant, fent el que sigui. És complicat entrenar a última hora. Per tant, si ho feu a primera hora, així us ho traureu de sobre. Jo, personalment, a mi em costa molt entrenar al matí. A mi em costa molt llevar-me, anar al gimnàs i començar a aixecar ferros. A mi em costa moltíssim o posar-me a fer cardio. Però sí que és veritat que si ho fas al matí ja t'ho treus de sobre i ja has entrenat, ja has fet l'activitat física del dia, tot i que després, evidentment, hem de mantenir aquests hàbits també saludables, com comentàvem, de pujar les escales. Si et truquen, per exemple, si ets a casa i et truquen, no cal que estiguis assegut al sofà.
Pots anar a moure pel pis, no?
Pots anar movent, pots anar fent per assolir aquests 10.000 passos diaris, que ja us dic que són importants per mantenir-nos actius. Uns 10.000 passos al dia serien fantàstics.
Què estaríem parlant? De quants quilòmetres? 3 quilòmetres?
Sí, més o menys. Sí. Depèn quina... Clar, és que hi ha gent que s'ho pot permetre i hi ha gent que no. Depèn quina feina tinguis. Si tens una feina en una cadira, si ets tot el dia...
Clar, aquí hi ha una altra qüestió.
Bé. Costa més, però la idea és això, doncs, si voleu baixar de pes, moure's una mica i sobretot acompanyar-ho d'una bona alimentació, amb aliments reals, si poden ser de proximitat, com comentàvem, millor que millor, perquè no tindran tanta alteració, i bé, aquest seria l'equilibri entre l'activitat física i l'alimentació. I res, fins aquí el primer episodi, espero que us hagi servit, no?, per entendre que perdre pes no és qüestió de patiment, sinó d'aquest equilibri, no?, d'aquest equilibri que comentàvem, menjar bé i moure's més sense ser extremistes.
Molt bé. Escolta, Adrià, gràcies. Gràcies per els teus consells, també, per no, explicar-nos una mica el teu testimoni, les teves idees, les teves propostes. Ens trobem la setmana vinent, el divendres, més propostes, més exercici a taula i, en definitiva, més ganes no, de moure's, que, en definitiva, és d'això el que es tracta, no? Motivar a totes aquelles persones que tinguin una dieta equilibrada i també que facin exercici físic. Adrià, moltes gràcies i fins la setmana vinent.
Moltes gràcies a tu, Marc.
Sopa de cabra, concretament amb Camins, arribarem al punt de 11:15 amb les notícies.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia. Al punt de 11:15 fem un nou repàs a l'actualitat al Penedesenca. La Fundació Pro Penedès i la Universitat Rovira i Virgili formalitzen la càtedra de vinya i canvi climàtic. El Vinceum, reconegut recentment com a Museu Nacional de les Cultures del Vi, ha acollit aquest dijous al migdia la signatura oficial del conveni entre la Fundació Pro Penedès i la Universitat Rovira i Virgili per la creació de la primera càtedra de vinya i canvi climàtic. La iniciativa és pionera i té l'objectiu d'esdevenir referent en recerca, formació i transferència de coneixement en un escenari d'emergència climàtica que té clares repercussions en el sector de la vinya i el vi. La càtedra pretén també situar el Penedès al capdavant de les polítiques d'adaptació i resiliència del sector vitivinícola a Catalunya. El Consorci de Promoció Turística del Penedès reconeix 73 empreses i entitats compromeses amb la sostenibilitat. El Consorci de Promoció Turística del Penedès ha celebrat aquest dijous un acte de reconeixement a les empreses i entitats del territori que participen en el programa Compromís per la Sostenibilitat Turística Comarques de Barcelona, una iniciativa impulsada per la Cambra de Comerç de Barcelona i la Diputació que el Consorci ja gestiona i acompanya el Penedès. El programa té com a principal finalitat implementar una gestió més sostenible en tots els agents d'una destinació turística. Us parlem també d'un accident que s'ha produït a la C-15 a Olèrdola. Un accident amb un camió bolcat està provocant problemes en aquesta via durant el matí. L'accident s'ha produït abans de les 9 a l'alçada d'Olèrdola i la via ha hagut de ser tallada per un camió bolcat. Es fan desviaments per l'àrea de servei propera. A la calçada en sentit Vilafranca hi ha un carril tallat. Dues dotacions de bombers han treballat a la zona i han fet contenció d'una petita fuita de combustible. I acabem explicant-vos que Penedès Televisió oferirà en directe el ball de lluïment de la Festa Major dels Monjos. Aquest cap de setmana tenen lloc els actes principals de la Festa Major dels Monjos. Com és habitual, Penedès Televisió estarà present amb la retransmissió en directe diumenge del ball de lluïment amb l'actuació dels balls folklòrics dels Monjos, el sainet del ball d'en Serrallonga de l'Escarabina i l'acte sacramental i les sàtires diabòliques del ball de diables dels Monjos Espantos. L'acte començarà a 11:45 i s'oferirà vermut gratuïtament. La retransmissió en directe comptarà amb la locució d'Àlex Santamaria i els comentaris tècnics de Marta Girona.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Ràdio Vilafranca.
Passen 6 minuts de 11:45.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Sembla mentida que tu perdoni tot si em somriu.
Seguim amb el Penedès Gama Extra i ara toca presentar una altra nova secció, l'última ja, perquè som divendres. I en aquest cas és una secció força interessant i ho farem de la mà del Gerard Ferret i del Martí Esteve, que ja els tenim aquí als estudis de Ràdio Vilafranca. Bon dia, nois, com aneu?
Bon dia, què tal?
Bon dia, com va això?
Una nova secció que estarà vinculada sobretot amb l'àmbit del cinema, però amb aquells aspectes curiosos científics, no?, que a vegades veiem a les pel·lícules i no acaben d'assimilar-se realment a la realitat. Expliqueu-nos una mica, perquè la gent us conegui, què estudieu, quines motivacions teniu i per què heu decidit fer aquesta secció i el nom, que sembla molt interessant perquè realment concorda molt amb allò que parlareu, Sembla mentida.
Ah, exacte.
A veure, ja
bé, doncs bon dia, Marc, i també bon dia, oients del Penedès Gama Extra.
Jo sóc el Gerard Ferret i estudio enginyeria de telecomunicacions i doncs, actualment també presideixo l'Associació Juvenil de Llar de Recerca, doncs, que és una entitat justament que busca promoure la ciència entre els joves. I el Martí i a mi, a banda de ser amics, també ens agrada molt el cinema i ens vam adonar doncs, que a vegades es cometen certes imprecisions. I en les pel·lícules històriques sí que sempre doncs, s'acaba corregint, però amb les que són així de temes més científics o tecnològics sempre acaba quedant tot una mica més a l'aire i llavors doncs, vam pensar que podia ser una bona idea venir aquí a parlar d'algunes pel·lícules que tenen mites científics.
Mm-hmm. Efectivament, sí.
Martí, explica'ns què estudies, també.
Doncs mira, Marc, jo estudio... Bueno, de fet, ja estic graduat, ja sóc ambientòleg oficialment. Jo he estat aquests últims 4 anys estudiant Ciències Ambientals i això també, bueno, el que comentava una mica el Gerard, els dos compartim així, com si diguéssim, l'esfera de la ciència i l'esfera del cinema, no? Llavors ens hem ajuntat aquí per parlar-vos una mica del que vindria a ser els mites del cinema.
Penso que era una cosa que teníeu pendent, perquè era un projecte, no?, que ja havíeu parlat en alguna ocasió, i aquest any doncs, us ha donat l'oportunitat. De fet, ens fa molta il·lusió que sigueu aquí, a la sintonia de Ràdio Vilafranca, per tirar endavant aquella secció que fa uns anys no?, vau intentar idear, i ara ja esteu d'una realitat. Avui de què parlarem? També expliqueu-nos una mica, no?, com estructurarem totes aquestes setmanes.
Doncs nosaltres hem pensat que en cada una de les entregues ens centrarem a desmentir o a desmitificar, en aquest cas, una pel·lícula coneguda. Intentarem que siguin doncs, d'àmbits diferents perquè tota l'audiència es pugui sentir interpel·lada, també de doncs, anys diferents. I a partir d'aquí, doncs, comentar una mica de què va la pel·lícula i entrar amb els mites o imprecisions que hi ha al darrere.
Som-hi.
Doncs això, que cada setmana agafarem una pel·lícula per analitzar quins mites científics conté i intentarem posar al descobert les creences que només són veritat a la pantalla, és a dir, aquelles que en realitat no són certes. I avui, doncs, com que és la primera entrega, comencem fort perquè parlarem d'una pel·lícula que quan es va estrenar l'any 1975 va tenir un parell de derivades de manera gairebé immediata.
Exacte, Gerard. D'una banda, va haver-hi la disminució tant de banyistes com de turistes en general a zones costaneres, principalment dels Estats Units, tot i que també va ser una mica arreu del món. Però destacaven Califòrnia i Florida. I també, per altra banda, va haver-hi un augment del que diríem selacofòbia.
Selacofòbia, què és això? Perquè jo no tinc ni idea. No sé si és una cosa relacionada amb el medi ambient o amb enginyeria. No en tinc ni idea, però segur que ens ho explicareu.
Mira, Marc, molt fàcil. Selacofòbia és la por als taurons. I això, al final, aquesta por va estar alimentada amb la música intrigant d'aquesta pel·lícula, les càmeres lentes i els litres i litres de sang artificial.
Per tant, sobre quina pel·lícula ens parlareu?
Segurament molts dels oients haureu reconegut aquesta icònica melodia del magnífic compositor John Williams, a qui el director Steven Spielberg li va encarregar la banda sonora de Jaws. J-A-W-S.
Jaws? No em sona gens, eh?
Tens raó, Marc, perquè el nom amb què es va popularitzar a casa nostra és Tiburón, tot i que des de que 3CAT la va doblar al català el 2017 hauríem de dir Tauró. Ara sí, no?
És que a mi em sonava que la pel·lícula més recent, quan heu dit 1975, dic que això no em quadra per enlloc. I m'ha sobtat una cosa, perquè heu dit que les platges es van buidar, la gent tenia por a banyar-se, no? I aquesta selacofòbia, que no sé si el nom va venir d'aquí, de la pel·lícula.
No, ja el nom ja existia, el que sí que va ser quan se'n va començar a parlar de manera massiva, doncs perquè hi va haver un pànic general que la gent doncs, no anava a les platges i els que hi anaven doncs, no es volien posar a l'aigua o els que hi entraven eren prou valents, no anaven gaire endins per por al que pogués passar. I va ser llavors quan es va popularitzar sí, aquesta paraula i aquesta fòbia doncs, es va fer més coneguda.
Martí, ens expliques una mica de què va tota aquesta pel·lícula?
Sí. Doncs mira, bàsicament, per fer una mica d'un resum de la sinopsi, ens situem en una ciutat tranquil·la, vale? Arran de mar, plena de banyistes contents, típic, no? Típica imatge que tindríem quasi de postal. Fins que un gran tauró blanc decideix convertir-ho tot, o més ben dit, a tothom, en un bufet lliure, no? Una carnisseria total. És llavors quan el xerif del poble, un científic marí i un caçador de taurons s'ajunten per eliminar aquest monstre. Una música de fons associada a un tauró inoblidable i, sobretot, com dèiem abans, molta, molta sang.
Sí. Abans de continuar, potser l'audiència voldrà saber que en motiu dels 50 anys de la seva estrena torna als cinemes a finals d'agost. Així que no patiu, que no farem spoilers que puguin espatllar la trama argumental.
No?
I anirem, per descomptat, perquè fa 50 anys encara no havíem nascut i no la vam poder veure als cinemes. I com a fita que va assolir el llargmetratge, direm que va ser el primer en aconseguir una recaptació superior als 100 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do,
100 Carà, milions de dòlars, nois. Malgrat disposar d'un pressupost limitat, perquè era la tercera pel·lícula que dirigia Steven Spielberg i, per tant, encara era poc conegut i això tenia pocs diners a l'abast. I es pot qualificar d'un èxit de taquilla en tota regla.
Un èxit total.
Exacte, i tant. Va ser més de les primeres pel·lícules que es va estrenar a l'estiu, no? Això que se'n diuen ara els blockbusters... i doncs, que ha continuat any rere any i tant
ja no només per la quantitat d'espectadors que segurament hi deurien anar, no?, a les sales de cinema, sinó també per l'impacte que va tenir, perquè si m'esteu dient que es van buidar les platges, això també vol dir que la repercussió va ser molt gran.
Exacte.
Totalment. I mira, Marc, al llarg del film, durant el qual es manté una sensació de tensió constant, en bona part també gràcies a la música de Williams, que de fet es van portar l'Oscar a la millor banda sonora, hi ha escenes que no deixen a l'espectador indiferent, però a vegades hi ha molta, molta exageració, això sí.
Això mateix. De fet, la pregunta que ens fem aquí, en aquesta secció, és quan de tot això és real i quan és cinema? Comencem.
Els taurons ataquen humans de manera deliberada. Doncs no, els atacs a humans són rars i solen ser accidentals. Els taurons no ens veuen com una presa natural. Molts cops mosseguen per error, perquè, per exemple, que ja és lo típic, veuen un surfista des de sota, no? I per l'ombra, per la forma, doncs es pensen que és una foca, o sigui, una presa realment natural.
Sí, segons dades de l'Arxiu Internacional d'Atacs de Tauró, que tot i que sembla que ens l'estiguem inventant ara mateix, existeix, i es diu ISAF, i depèn del Museu d'Història Natural de Florida, el 2023 es van registrar 10 morts per atacs de tauró al món, mentre que el 2024 la xifra va baixar fins a 4.
Per tant, aquí hi ha un mite, eh?
Sí.
I després també és molt curiós perquè ara s'ha posat de moda, no, segurament que ho heu vist a les xarxes socials, no sé quin país és, però t'ofereixen la possibilitat de banyar-te amb taurons i et fas aquella típica foto i es veu realment, no, la gent banyant-se al costat de metres o fins i tot tocant els mateixos taurons.
Sí, sí. És que és el que comentava ara el Martí, que al final nosaltres no som el seu objectiu perquè no som la seva presa, no estem dins de la seva dieta, i per tant, si no se'l molesta, si no es va buscar un contacte, el tauró, excepte, ja ho heu vist ara, 10 morts el 2023 i 4 el 2024, no hi acostuma a haver problemes de convivència.
Martí, explica'ns més curiositat sobre els taurons.
Sí, ara anirem amb la mida del tauró. A la pel·lícula el tauró fa 25 peus, ens diuen, no? Que serien uns 7,6 metres.
Pela.
A la vida real, però, a veure, un gran tauró blanc oscil·la una mica entre els 4 i els 6 metres, i molts pocs arriben a fer més. I si és més, tampoc és molt exagerat, no?, que diríem. Però, clar, per tal de generar un major impacte així cinematogràfic, doncs l'equip es va basar en les mides d'un megalodon, que segurament sí que ens sona més, potser també hem vist pel·lícules, també, però que vindria a ser un tauró gegant prehistòric, de l'època del Plistocè, del qual sí que s'han trobat dents fòssils i algunes vèrtebres i esquelets parcials que han permès fer-se la idea de la magnitud general del bitxo.
Què més, què més?
El tercer mite és que els taurons tenen un comportament venjatiu, perquè el tauró de Spielberg sembla un assassí en sèrie, no ens enganyem. Planeja, persegueix, s'obsessiona amb els personatges, però els taurons no tenen aquesta mena de comportament cognitiu ni motivació. Actuen només per instint.
És a dir, una reacció natural o com aniria això?
No és que vagin com passa a la pel·lícula, a matar una persona
de forma
concret,
premeditada,
de forma premeditada, sinó doncs que, com deia el Martín al punt número 1, si confonen un surfista amb una foca per accident, doncs llavors potser sí que l'atacaran, però és un accident, és una cosa fortuïta, no hi ha darrere una intencionalitat.
Després no sé si és veritat allò que... Perquè realment hi ha consells, no? En el cas que et trobis un tauró i t'ataqui, potser els heu llegit, la part, no, del tauró que més mal li fas són els ulls, és a dir, no sé si ho has escoltat això alguna vegada, però per atacar un... perquè un humà ataqui un tauró, li hauria de donar un cop als ulls, això és veritat.
Nosaltres hem vist el nas.
El nas.
No, Martí?
Sí, a nivell de, com si diguéssim, desorientació una mica del tauró. Però sí que és veritat que, a veure, no ens enganyem, el nas està al davant i la boca està al davant. Vull dir, si vols intentar...
I el nas molt a prop de la boca,
sí,
també.
Jo us convido a intentar-ho, a provar-ho.
Per bueno, si de cas, no volem que pugin les dades de l'Arxiu Internacional d'Atacs de Taurons.
I ara un dels grans mites, no? Anem a un dels grans mites també de la pel·lícula, que realment se n'han fet estudis i articles, no? I tant. Científics.
Sí, doncs aquest seria que els taurons puguin olorar una gota de sang a quilòmetres de distància.
A veure, això és real? Què hi ha de real en això?
A veure, Marc, la veritat és que els taurons sí que tenen un olfacte molt fi, però no poden detectar una gota de sang a molta distància. Sobretot, el factor important és la distància. Tot i que poden detectar molècules de sang o altres substàncies a l'aigua en concentracions molt, però que molt baixes, o sigui, estaríem parlant d'una part per 10 milions. O sigui, ínfim. Que seria equivalent una mica com si posessis una culleradeta de sang a una piscina olímpica, o sigui, dimensionem això. I han de passar just per aquell punt per adonar-se de que hi és aquesta sang o aquesta substància. Per tant, no és que tinguin com un radar, no? Que una mica la imatge que se'ns posa al cap és tenen un radar i saben, aquí està.
I que quilòmetres vista, exacte, no, fins i tot està. Saben detectar ara, on és aquest...
I que la que talles una miqueta i, sí, i va una miqueta de sang al mar i ja de està. Seguida ve un tauró a devorar-te.
I això a la pel·lícula passa, no?
Sí. Sí, sí, sí,
sí. I no és així, doncs això és això. Quan passen per sobre, sí que troben, poden captar, poden adonar-se de que hi ha aquesta presència, per molt ínfima que sigui, això sí.
Exacte.
No sé si hi ha més mites al voltant de la pel·lícula.
I tant, n'hi ha un cinquè, que és que els atacs de taurons són a aigües poc profundes.
Què vols dir amb això?
Que malgrat que els taurons poden entrar a zones poc profundes... Sí. És molt poc comú que ho facin perquè prefereixen quedar-se a les profunditats on també les seves preses són més abundants. I, per tant, no s'apropen tant a la vora de la costa, que és on hi ha els banyistes, com s'ensenya el film.
I si passa és perquè estan desorientats,
desorientats,
no?
Sí, perquè és veritat que doncs, fins i tot aquí a casa nostra, a la nostra costa, se senten notícies a vegades de tintoreres que arriben a la platja, que es queden encallades, o que platges que s'han de tancar, però és això, perquè es desorienta
de forma
fortuïta, però no és, com dèiem abans, no és una cosa premeditada, ni que vagi amb l'ADN dels taurons a acostar-se molt a la sorra.
Molt bé, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do tots aquests mites científics que engloben la pel·lícula. N'hi ha més? N'hi ha més?
N'hi ha més, n'hi ha més. Vela. Els taurons poden amb tot el que se'ls posi per davant. A veure, el nostre tauró arrossega barques, sacseja gàbies de cerc, com si fossin una mica de cartró, no?, quasi, i pràcticament enfonsa un vaixell, una mica impactant, no? És veritat que un gran tauró blanc pot fer mossegades molt potents. Estaríem parlant de més de 1.800 quilos de pressió per centímetre quadrat. O sigui, xifres bastant que espanten, no diríem. Però això, a veure, no el converteix en un ésser aquí amb una superpotència muscular, que diguéssim.
I ja per acabar, teniu alguna altra cosa més a comentar respecte a tiburon?
Sí, que el que sobta també és la resistència que presenta el tauró a les bales. Perquè, malgrat que els taurons tenen una pell molt gruixuda i resistent, gràcies a una mena d'escata de denticles dermals que els protegeix, és a dir, unes estructures microscòpiques en forma de dents que els recobreixen la pell, no són invulnerables. És a dir, un tret ben dirigit pot fer-los molt de mal, com a la resta d'éssers vius. A diferència d'aquesta capacitat extraordinària de supervivència per ferides de bala que sembla que hagi adquirit a la gran pantalla. És el problema evident és encertar-los, perquè estan en moviment sota l'aigua i no són un blanc fàcil, però no és que no els afectin les bales, ni molt menys.
Molt bé.
Bueno, tots aquests mites que apareixen a la pel·lícula Tauró van tenir un impacte considerable sobre la població de taurons. O sigui, això es va veure la realitat afectat. Després de l'estrena van augmentar molt les captures d'aquests animals, perquè hi havia una por generalitzada, no? Ja ho té això, la societat, una mica, que quan hi ha un fenomen, tot es magnifica. Sí, efectivament. I es va crear la imatge aquesta de que eren com uns monstres marins, no? Uns assassins que, doncs, calia eliminar-los. Fins i tot es van organitzar competicions esportives per veure qui caçava l'exemplar més gran, o sigui, imagina't a quin nivell.
Sí, de fet, Peter Benchley, que és l'autor del llibre homònim en què es basa el llargmetratge, publicat l'any abans, es va penedir al cap d'un temps del plantejament alarmista i imprecís de la seva obra, que va inspirar Spielberg i els guionistes, fins al punt que va esdevenir un activista per la protecció marina durant molt de temps.
Per tant, en quina conclusió podríem arribar?
A veure, això, en veritat, ja ho sabem, però, en definitiva, el que passa és que nosaltres, els humans, som el perill. I no només en aquest cas, vull dir, molts casos generalitzats. Però, bueno, s'estima fins i tot que matem més de 100 milions de taurons cada any.
Què dius? Mentre que els taurons a nosaltres se'ns mengen, què, 4 vegades l'any?
4 o 10, depèn de l'any.
I principalment es maten pel motiu d'aprofitar-ne les seves aletes, que, per exemple, en cuines asiàtiques, per exemple, són considerades delicatessens. I també parlen alguns estudis de que hi ha 70 milions de taurons que moren anualment després de ser abandonats al mar sense aleta, o moren ofegats o dessagnats. Són aquests que no es moren directament, però clar, els deixen sense aleta, no? Al final,
sí. Com si els haguessin matat.
I tant. De fet, un estudi de la revista Nature del 2021 apuntava que des dels 70, la dècada en què es va estrenar la pel·lícula, que és del 1975...
Ara fa 50 anys, ho recordem.
La presència d'aquests animals al mar ha disminuït un 71%, fet que ha augmentat el risc d'extinció a escala global perquè 3/4 de les espècies de taurons estan a punt de desaparèixer.
Són unes dades realment impactants que fan reflexionar i que realment ens hauríem de pensar com a societat, no? Què hem de fer no només amb els taurons, evidentment, sinó també amb tota la fauna i la flora marina. Per anar acabant, expliqueu-nos, no?, a quina conclusió arribem i també no sé si ens podreu avançar quins temes tocareu la setmana vinent, perquè realment és molt interessant tot això i així tots els oients doncs també els podem fer un petit spoiler del que ens trobarem la setmana vinent.
Doncs mira, Marc, ens hem adonat que el tauró de Spielberg era més aviat un personatge de terror que un animal realista. I també que al final les pel·lícules tenen un impacte molt real, no? O sigui, poden fer-nos por, però també, al final, poden canviar el nostre comportament i relacions amb la natura a vida real, no? Estem en la realitat. Així que la propera vegada que siguis al mar i et passi pel cap la música de tiburón...
Recorda que la probabilitat de ser atacat per un tauró és d'una entre 3,7 milions. O sigui que tens més números de morir a causa d'un llamp, que és 47 vegades més probable, o per una picada d'abella, que és 59 vegades més probable. Així que estigueu més preocupats per les abelles que pels taurons.
Sí, totalment. Però això no vol dir que haguem de matar les abelles, com hem estat fent amb els taurons, esclar. Sí, les abelles són una peça fonamental pels nostres ecosistemes i n'hem de tenir cura.
I tant, Martí. Els taurons també juguen un paper clau al seu ecosistema, perquè la natura, al final, no funciona amb bons i dolents, com les pel·lícules. Funciona amb equilibri. I la ciència, en contraposició als mites, ens ajuda a entendre'l.
Per últim, Marc, a veure, ara que jo crec que... El Ger i jo ja compartim que ets un expert en la matèria, no?
Bueno.
T'hem preparat un petit quiz. Jo crec que pots fer-ho molt bé, perquè ho demostris. Des de casa també es pot participar.
Per descomptat, us animem a participar-hi.
Sereu capaços d'encertar totes les preguntes? Això és el Quiz Express.
Som-hi, va!
Tant els taurons com els gossos són considerats animals super olfactors en els seus corresponents medis, els primers a l'aigua i els segons a l'aire. Ara bé, els seus sistemes de recepció són completament diferents. Quin dels dos animals creieu que disposa d'una part més gran del cervell dedicada a processar les olors? El tauró o el gos?
A veure, jo tinc un gos i realment el seu sentit de l'olfacte és molt, molt potent, però també heu dit que els taurons són uns experts en això. Per tant, potser diré, el tauró.
Correcte. Doncs sí. Encara que els gossos tinguin més receptors olfactius en nombres absoluts, els taurons dediquen fins a 2/3 del seu cervell a processar informació olfactiva.
Passem a la segona pregunta. Aquí comprovarem si tant el Marc com vosaltres, els oients, heu estat atents des de casa durant la secció d'avui. Quants metres mesura típicament un gran tauró blanc a la vida real?
I opcions?
Tranquils, tranquils.
Vale, vale.
No entrem en pànic, no entrem en pànic tant d'hora. Per aquesta pregunta disposa de tres opcions.
Vinga.
La qual haureu d'escollir la correcta. Opció A, més de 10 metres. Opció B, entre 4 i 6 metres. Opció C, màxim 2 metres.
Més de 10 metres segur que no, perquè ja heu dit que la pel·lícula feia uns 7 i mig aproximadament, per tant jo diré entre 4 i 6 metres.
Correcte, molt bé, Marc. Estàs imparable, eh? Uh-huh, avui bé. Estàs en ratxa. A veure si aconsegueixes respondre encertadament a l'última pregunta del Quiz Express. Hem estat parlant de la força de mossegada d'un gran tauró blanc. Ara bé, recordes exactament de quin valor estàvem parlant?
Tres opcions. Només una és correcta. Sense pressió. Opció A, 500 quilos per centímetre quadrat. Opció B, 1.800 quilos per centímetre quadrat. O opció C, 3.000 quilos per centímetre quadrat.
Estem parlant dels quilos de pressió, no?, de la mossegada d'un tauró. Sembla que ho heu dit. Ho heu dit i diré una opció entremig, que és la... Penso que és la B, quan era?
1.800.
Doncs va, diré això, 1.800.
I torna a ser correcte.
Vinga, va, molt bé. Ja
carai, Marc, t'has convertit en tot un expert en aquesta secció d'avui. I des de casa, com us ha anat? Segur que també heu estat a l'altura.
Sí, home, sí, home, sí. I la setmana vinent, potser anem a l'espai, potser parlem d'éssers del passat, qui sap?
Avui hem tocat el mar, potser la setmana que ve anem cap al cel.
Ah, exacte.
Vinga, va, estarem atents.
Estigueu atents.
Se'ns acaba el temps, nois. Moltes gràcies, Martí, Gerard. Gerard, Martí, ha estat realment impressionant, eh? Una secció on aprendrem moltes coses, sens dubte, anècdotes, curiositats, i sobretot desmentirem coses, sembla mentida. Gràcies, nois, i ens retrobem la setmana vinent. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies per escoltar Sembla Mentida, i ens veiem la setmana que ve amb més ciència i menys mites. Bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Seguro y me atrapa. Y es que baby, siempre sigo yo a la loca. También la que sonreía pero estaba rota. La que saltas pistas y la nena bota. Y la que si mira sale con la gota. Invadimos calles, cuidaré la parvida. Yo pensaba, bebé, que estabas feta a mida. No tinc temps per merdes, tinc la música em crida. Sembla mentida. Sembla mentida. Que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Sembla mentida, que tu perdonis tot si em somriu.